Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs. Sona la sintonia que obre la porta a la cita setmanal que barreja les ones arsianes i l'art de Talia, la ràdio i el teatre al 94.6 de l'FM. Benvinguts a l'Amunt al Taló. I l'equip que puja al taló Amunt Amunt està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Frank, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic Roger Benet i acompanyant-lo en pràctiques, Genís Vega. I tot aquest equip per presentar-vos els continguts següents.
Amunt al taló.
Començarem a la platea indiscreta fent el repàs a la cartellera teatral de la setmana i fent una trucada a l'equip del taller de teatre de Sant Vicenç que preparen les actuacions de la mostra d'Escola 1. A l'entrevista parlarem de l'obra que es representa a la sala petita del Teatre del Sol, Figuretes de vidre. Anirem d'estrena al Teatre Sant Vicenç a veure les reaccions del públic de l'obra Geperut de París, amb l'Adrià Garcia. I aquesta setmana tenim radioteatre, recordant els clàssics, amb una escena d'Elisabet i Maria de l'autor Josep Maria Benet i Jornet. I acabarem saltant a la programació barcelonina a Teatre de Franc amb l'Elvira Franc, que ens comentarà les obres que ha anat a veure aquesta setmana. I amb tots aquests continguts, comencem l'Amunt al Taló.
Amunt al Taló. Passió pel teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
I efectivament estem ben asseguts a la platea indiscreta al costat del Bernat Pareja. Bon vespre, Bernat, què tal? Com estàs?
Bon vespre, Jaume.
Que ens ve a repassar la cartellera teatral de la setmana.
Correcte.
Com ho tenim, això?
Doncs mira, començarem pel Teatre Sant Vicenç, on faran el Geperut de París diumenge a 12:15 del matí i a 6:00 PM. I des del taller de teatre, després del Cafè Teatre, que... com a experiència personal puc dir que va ser bastant un èxit, ve la mostra d'Escola 1. Tenim l'Anna Palau per parlar amb nosaltres. Bon vespre, Anna.
Bon vespre.
Doncs primer de tot, quin és el nom de l'obra?
El nom de l'obra és Article 21.4.
I una mica ens podria explicar de què va?
Sí, bé, us explico una miqueta el que és el format de l'obra, que varia en comparació potser en altres obres. Es tracta d'una obra escrita i dirigida pels nens d'Escola 1, que és un grup del taller de teatre, i en aquest cas, com a preparació per l'any que ve del show d'Escola 2, el que fan és inventar-se ells un fil conductor, escrit per ells, i agafant escenes de pel·lícules, sèries, capítols, llibres, una miqueta de llibertat del que es vulgui, però d'alguna cosa ja feta, en què hi han de sortir entre unes dues o tres persones, I llavors reenganxar-les amb aquest fil conductor que ha sigut inventat des de zero per ells.
Val.
Llavors, en aquest cas, Article 21.4, que és la mostra d'aquest any d'Escola 1, tracta sobre una presó una mica peculiar, on cada cas, cada crim que s'ha comès, per dir d'alguna manera, és una de les escenes que s'explica. Es va explicant a partir d'escenes al llarg de l'obra, i entenem el per què aquests criminals estan col·locats dintre d'aquesta presó peculiar.
Doncs, i quina edat tenen els nens? Perquè, bueno, com ha dit, l'han escrita i dirigida ells mateixos, és a dir, és un gran repte per ells i és el primer cop que ho fan.
Sí, és Escola 1, per tant fan quart d'ESO.
Uns 16 anys.
No sé exactament l'edat, sí, exacte.
I vosaltres heu col·laborat amb ells? Els heu ajudat una mica o no, els monitors?
Sí, el fer la primera vegada, el fer Escola 1, no? que comencen des de zero, no? Perquè, com molt bé ha dit el Bernat abans, a la Vinci Gran són els que fan el Cafè Teatre, que sí que és una obra escrita i dirigida pels monitors, no? Llavors nosaltres, al trobar-nos, al ser la primera vegada que ells mateixos s'han de posar a escriure's i dirigir-se, vam trobar convenient crear com unes petites comissions. Els vam preparar un dossier i aquestes comissions es dividien entre ells la que els agradava més, i cada membre del grup es col·locaven en aquestes comissions per dividir-se una miqueta més la feina a nivell tècnic que hi ha, no? També, és a dir, d'utillatge, de vestuari, de decorat, de llum, de so, de publicitat, i d'aquesta manera queda una miqueta més repartit tota aquesta feina que potser no tenen en compte, no? i que només veuen la part d'escriure o de dirigir o de pujar-se de dalt de l'escenari, i clar, darrere d'una obra hi ha moltes altres coses que si no t'hi has trobat mai potser les passes per alt.
D'acord, doncs ja per acabar, quan es podrà veure aquest article 21.4?
Es podrà veure el pròxim 23 de febrer, que és un dissabte, a les 10 de la nit, en format taquilla inversa. Això vol dir que tu entres de forma gratuïta i llavors, segons el que t'ha agradat l'espectacle, al final, a la sortida, hi ha com una bústia on pots tu dipositar els diners que creguis oportú del que t'hagi agradat.
Molt bé, doncs una bona manera de passar aquest dissabte al vespre. Moltíssimes gràcies, sí. Anna.
Adéu, que vagi bé.
A reveure. Què més, Bernat?
Doncs mira, anem cap al Teatre del Sol, on faran una setmana més la Cantant Calba dissabte i diumenge a 8:45. Joseph, diumenge a les 6. I a la Sala Biblioteca faran, no sé si dir-li segona setmana, primera, perquè ja van fer una preestrena la setmana anterior, però ara sí que oficialment s'estrena Figuretes de Vidre. Dissabte a 9:45 i diumenge a 7:15.
Exactament, que els tenim aquí a punt ja per entrevistar-los, els dos protagonistes.
Doncs no us explico res, ja us ho explicaran ells. Llavors, al Teatre del Ciervo faran Aló, Aló, que aquesta obra està basada en una sitcom que va fer la BBC, que es va emetre durant 10 anys, creada pel guionista Jeremy Lloyd i el productor televisiu David Croft. L'obra de teatre és una comèdia que es va estrenar l'any 1986 a Londres i és una de les grans obres més representades a la Gran Bretanya. Gairebé tots els grups de teatre amateur l'han representat i al llarg dels anys. I Aló, Aló és una sèrie que encara s'emet en cadenes secundàries de la BBC. L'obra en si planteja els conflictes bàsics desenvolupats al llarg de la sèrie. Amagar els aviadors britànics dels alemanys, amagar i recuperar el famós quadre de Van Clomp, la Madonna caiguda a les Cantimplores i els afers sentimentals de René amb les seves cambreres. Per primer cop ha estat traduïda al català per Xavi Quero, que també és l'encarregat de la direcció de l'obra. Recordem que Xavi Quero ja va traduir i dirigir Transpotting, l'obra que va fer aquest mateix any, al Teatre del Ciervo. Si la voleu anar a veure, serà dissabte a les 10 i diumenge a les 6. Llavors, a l'alternativa faran L'última cena, que comença aquest 16 de febrer, és a dir, aquest mateix dissabte, i s'allargarà fins al 10 de març cada cap de setmana. I va sobre 5 universitaris que conviuen en una casa i tots els diumenges sopen amb un convidat sorpresa. Una nit reben a un exmilitar que resulta ser defensor d'idees i postulats feixistes. Sorpresos per una inesperada espiral de violència, un d'ells es veu obligat a matar el desconegut, en defensa pròpia. A partir d'aquest assassinat, no premeditat i per justificar els fets i les seves decisions posteriors, quedaran atrapats en un dilema ètic. Què farien si poguessin matar Hitler abans de convertir-se en el que va ser? Si la voleu anar a veure, doncs serà en diumenge a les 7 de la tarda.
Molt bé, déu-n'hi-do, aquests de l'alternativa amb forts, eh? Una obra que pinta molt interessant.
I tant que sí. I un últim apunt ja, que aquesta setmana anem carregadets, a l'Arlequí, que faran una setmana més el Gat amb Botes, dissabte a les 6 i diumenge a les 12.
Molt bé, doncs al Teatre Infantil també l'Arlequí, que no hi falta
mai. I
tant
que sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Bernat.
A tu, Jaume.
Ens trobem la setmana que ve.
Ens veiem.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Ja sabeu que el Teatre del Sol celebra els seus 30 anys aquesta temporada. I si per una banda han recuperat a la Sala Biblioteca la Cantant Calba, per ser una obra que va deixar molt bon record, a la Sala Petita el Teatre del Sol estrena una obra que encaixa perfectament en el tipus de teatre representat al Sol. Un text clàssic del segle XX amb una qualitat i una intensitat dramàtica alta i que segur que serà representat molt brillantment per l'elenc del Teatre del Sol. Estem parlant d'un Tennessee Williams, estem parlant de Figuretes de Vidre, títol traduït també amb el nom de El Zoo de Cristall. I diem que encaixa en la trajectòria del Sol perquè anteriorment també havien representat un altre text de Tennessee Williams, un tramvia anomenat Desig. Figuretes de Vidre va ser el primer triomf de Tennessee Williams el 1945 en estrenar-se a Broadway. Ens explica la vida d'Amanda, una dona abandonada pel seu marit i els seus dos fills que viuen tancats en el seu món. I avui, a l'Amunt al Taló, tenim el plaer de comptar amb dos dels quatre intèrprets de l'obra. Amb la Montse Martínez. Bon vespre, Montse. Què
hola,
tal?
Hola, bon vespre.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
I amb l'Enric López. Bon vespre, Enric.
Bon vespre, hola, què tal?
Que justament tots dos van ser la parella d'amants protagonistes del tramvia al Teatre del Sol.
Doncs
sí, oi,
sí,
també?
Sí, sí, exactament.
I ara són mare i fill a Figuretes de Vidre.
Exactament.
Sí? Montse, el teu personatge, que és l'Amanda, és molt diferent de la Blanche del tramvia anomenat Desig?
Sí, és molt diferent. El que passa que té moltes pinzellades. Jo, estudiant-la, i inclús hi ha algun tros que... No és igual, però sí que retrata molt bé la... Parla d'ella, del tipus de vida d'allà, torna a parlar molt del sud, vull dir que sí que te la recorda. És una dona completament diferent, però te la recorda moltíssim.
Té una mica les pinzes, els orígens, així, provenen del... Tenen com uns orígens semblants, però en canvi, el caràcter és diferent.
Bueno, és diferent, perquè, clar, també la situació, l'entorn familiar és diferent, no? Allà és la que queda sola, no? La cunyada que queda sola i tal, i aquí no, aquí doncs es presenta que es casa, que té dos fills, no? Però amb ella sí que hi ha aquesta mena com de fantasia, no? De sempre somiar amb el que havia sigut i ara no ha pogut ser. Això la Blanche també ho tenia una mica, no? Que sempre treballava, sempre amb aquests papers sempre treballes una mica amb el que és real, que és molt dur, i llavors elles necessiten contínuament estar en aquest món fantasiós per poder tirar endavant, no? Amb això sí que tenen molt en comú.
I en el teu cas, Enric, sí, el representes el fill d'Amanda, sí, que és un fill que està molt marcat per la seva mare. És així?
Sí.
Com és el personatge del Tom?
Sí. Bé, té la característica a l'hora de muntar dramatúrgicament l'obra, des del punt de vista de l'autor, que a la vegada és el fill i el narrador, autor, diguéssim, no?
Yeah.
Com a fill viu en una situació de la que vol fugir o que vol canviar perquè no pot tenir camp per córrer, diguéssim, ni pot anar lliurement on vulgui perquè té una obligació amb la seva família, per dir-ho d'alguna manera, amb la mare. La mare també és molt, és una dona que sempre està a sobre, que és molt, no possessiva, però sí insisteix contínuament, obsessiva, diria jo, no? Més aviat, i llavors, doncs, com tenim a la germana com la tenim, doncs ens n'hem de fer càrrec, però el Tom vol volar i vol marxar d'alguna manera, sempre està buscant la manera i el moment de deixar de viure on viu i amb la família que viu.
Perquè no sé si podem explicar una mica el punt inicial de la història d'aquestes figuretes de cristall.
El punt inicial?
Sí, una mica per als espectadors que no coneguin tot l'argument complet. És una obra que és, en principi, que és força coneguda, però vull dir perquè una mica vegin una mica aquests quatre personatges en quin context es troben, no?
Tot passa al pis i llavors el narrador contextualitza una miqueta la situació.
És el teu personatge,
que és el personatge que
és
aquest. Com a narrador emmarca una miqueta el que després veurem com a personatges. I tot passa en un mateix espai, per això és tan teatral. I cada escena realment és una obra de teatre. És aquella cosa tan ben pensada, no? Que hi ha conflicte contínuament d'una manera o d'una altra. Llavors tot passa allà dins. La mare té un interès especial de, diguéssim, trobar un futur pels fills i sobretot per la filla, que potser no és tan agraciada com el fill perquè té una sèrie de problemes, la filla, ja els explicarà la Montse. I llavors, doncs, això, diguéssim, que és el conflicte general de l'obra, no? I després hi ha altres petits conflictes. I apareix un personatge cap al final de l'obra, que d'alguna manera hauria de ser el desllorigador del tema, però acaba sent una altra cosa. No, Montse?
Sí, perquè, Montse, el que comentava l'Enric d'aquesta, la mare, que sobretot té aquesta obsessió amb la filla, que de fet la filla és una mica la que dona origen al títol de l'obra.
Exacte.
Sí, oi que sí? No sé si ho pots explicar una mica, això.
Sí, a veure, es diu Figuretes de Vidre perquè realment aquesta nena té un petit problema físic, val? Però el problema que té més aviat és psíquic, no? Vull dir, ella és d'aquestes persones doncs, tancades, que no pot relacionar-se... Bueno, ara potser tindria un nom, no? Però en aquells anys doncs, semblava aquestes persones que no poden tirar endavant, que tot els fa por, no es volen socialitzar, no volen parlar amb ningú i es van quedant tancadetes, no? I precisament ella, bueno, dedica la seva vida a cuidar aquestes figuretes de vidre, que per això suposo que és una mica el títol de l'obra. I ja està,
aquest personatge que és interpretat per la Jèssica Martín.
Aquesta sí, el fa la Jèssica, sí.
I Enric, el personatge que entra dintre de l'obra...
Aquest és el Jordi Ramoneda.
El Jordi Ramoneda, no? Per tant, tenim aquests quatre personatges, sí. I en el teu cas, en el cas de l'Amanda, una mica és la mare que ho vol controlar tot,
sí,
no?
Sí, completament. Sí. Ella, de vegades sembla que sigui com una boja, no? Inclús de vegades que la llegeixen o aquests dies que l'hem fet... És que sí, jo defenc molt sempre el meu personatge,
sí,
no?
Sí, com ha de ser. No? És una boja, és una boja.
No, però, bueno, és una dona...
És boja, absolutament.
Que no. Jo l'entenc perfectament, perquè hi ha moltes mares així, vull dir que ella veu que, clar, que un té un futur que vol marxar, que veu que aquest marxarà, que tenim una nena que ni va endavant ni endarrere i que s'ha de mirar de fer alguna cosa per al final ella busca la felicitat i això s'ho passa dient durant tota l'obra. Ella vol la felicitat i l'èxit dels seus fills i encara que ell és com és, perquè clar, treballa en una cosa que no li agrada, ho fa tota desgana, evidentment ell vol, com deia ell, volar, no? I jo el tinc ferrat en allà fins que arriba a fer un pacte de dir, bueno, tu podràs marxar el dia que tu i jo aquest pacte el complim, no? I clar, això sembla que ella sigui... Perquè tampoc té cap més altra manera, no? I més situat la història en aquells temps, que tot era molt més dur i tot era més... Ella, de fet, té una por, que per això et deia que surt reflexat una mica allò de la Blanche que parlàvem, no? Ella té una por que aquella nena li quedi soltera. En aquelles èpoques es veu que una dona soltera, sense ofici ni benefici, com diu ella, no? Que no es pogués guanyar la vida, que no fos una dona solvent, llavors... Pues passava a ser la que tothom tenia, tota la família pues l'havia de tenir o l'havien d'aguantar, no? I aquí sí que surt una mica relaxat aquest moment d'altra via, no?
I deies que l'obra se situa als anys 40,
sí.
Que és quan es va escriure.
Sí.
Realment aquestes situacions creieu que ara es podrien exportar també? Les tensions que s'arriben a crear, aquest tipus de personatges, es podrien... ens ho trobaríem a l'actualitat?
Bueno, a veure, tal com és en aquí no, perquè no es donen les mateixes circumstàncies, posem, però jo crec que sí. El director diria
Ramon,
aquí defensa... totes les mares que vinguin hauran reflexat, sí. Bueno, què passa? Pues, bueno, a veure, gent que viu en pisos que busca lloguers baixos, que doncs, bueno, per arribar a pagar tot tothom ha de fer el que pot i no el que vol, no? Vull dir que sí, ara podés tornar a donar, no? Aquesta situació, que els sous són molt baixos, que tots han de...
Si treballar tirar una coses família, que no t'agraden...
Treballar
en
coses,
has treballar
si has de tirar
mantenir,
una
no?
família endavant, poder abans més que ara, doncs hem de tots fer el que sigui per tirar això endavant, i ell això ho té molt... també perquè ve d'on ve, no? Ho té molt, molt clar, no? Llavors, clar, exigeix això amb dos personatges, doncs, que un vol marxar i l'altre no li interessa res, esclar, llavors, és com una...
Ja.
És una mica això.
I aquests personatges amb aquestes psicologies que parlàvem tan marcades, que és tan típic del Tennessee Williams, com ho heu treballat, això, a nivell de creació de personatges, a nivell d'assajar-ho i de preparar-ho tot? Mm-hmm. Enric, com ho heu afrontat?
No, a mi m'agrada sempre partir del text i a partir d'aquí anar traient... el mateix text, jo crec, a més, si són autors que escriuen com escriu el Tennessee Williams, et donen les pistes necessàries. Després hi ha una altra cosa, que és el ritme que han de tenir les escenes. Llavors, d'alguna manera, és descobrir, no? El text és un mapa i has de descobrir el tresor. I, d'alguna manera, t'ajuda una mica el ritme teatral i parlar molt amb els companys. Perquè, d'alguna manera, en lloc de fer un personatge a tu, te'l fan. Els companys te'l fan. Tal com veuen les reaccions, les accions... I aquesta mescla fa una miqueta que tinguis una imatge. No, per exemple, en el meu cas, no he anat a buscar com era el Tennessee Williams, doncs, com es movia... No és una feina d'aquest tipus. És una recreació a partir de la feina de l'equip, no? Mm-hmm. I del text, que és el que et guia.
A més, penso de que sent com és una família, a part del text, que clar, això s'ha d'aprendre sí o sí, sí que ha d'haver-hi una complicitat, i això sí que ho hem treballat molt i moltíssimes hores hi hem dedicat, perquè es vegi, no?, que realment som una mare, som un fill, i que parlem i diem, però que hi ha moments que ens mirem i saps el que passa amb una mare i un fill, no?, que et mires i no cal que et digui res, ja saps per on va, no? Aquesta complicitat, donat amb aquesta obra, val?, de tots pocs personatges i tal, l'hem treballat, penso que molt bé.
I heu tingut algun moment especialment complex de que us hagi costat especialment?
Sí, sempre.
Sí,
Algunes d'aquestes escenes de tensió?
No, aquestes no són precisament les complexes.
Són les que ens surten més ben fàcils.
Sí, amb la Montse fa tant que ens coneixem. Sí. No, aquestes no. Les més complexes són aquelles que has de fer mecànicament coses, no? Has de muntar coses en les que també entren... una coreografia de gestos,
ostres,
i de coses, i ha de
sopar,
un, has de tocar això,
i
tot això al final, sempre vas xocant contra aquesta.
Els menjars...
I ostres, la resta, però aquesta no va bé, això què és, no?
Coses que potser serien les més senzilles,
sí,
no? Però
sí.
el fet de sumar doncs, la interpretació
suma.
Amb tots aquests
sí. saps,
gestos
no?
que s'han de fer amb naturalitat, no?
Això,
és
això.
Que suma, i aquí n'hi ha moltes, eh? N'hi ha moltes.
I el que comentaves ara, d'Enric, d'anar a buscar el text i tot això. Què creieu que en el fons vol intentar explicar Tennessee Williams en aquesta obra?
Jo, a veure, jo quan vaig començar a llegir tal, vaig veure que era com una mica autobiogràfica. Val? Llavors, poder al 100% no, tot el que vaig llegir, però sí que dona la sensació que jo que he fet dues obres d'ell, hi ha moltes coses molt repetitives. Vull dir que jo penso que hi ha bastant de la seva vida. Per exemple, això que li passa al Tom, doncs el poder que ell volia escriure, com realment després
sí,
va fer,
sí.
I aquesta mare obsessiva, i poder inclús aquesta germana. Jo crec que tot això sí que forma part de l'autobiografia d'ella.
I que la vida també són els records, moltes vegades.
Sí.
I de vegades no pots fugir dels records, els portes amb tu i el temps no és una línia. I d'alguna manera aquesta obra també parla sobre la relació dels personatges i el temps.
Mm-hmm.
Una altra manera d'interpretar.
De buscar el passat, de viure del passat, potser, en aquest cas. Sí.
Bé, un record, no? Imagina't avui dia, quan parlem d'Alzheimer i parlem de coses d'aquestes, doncs ja sabem que si no tenim memòria no tenim res.
Mm-hmm.
I aquesta obra és una memòria, és un record.
Sí.
Un record viscut. I que es viu quan es representa, no? Té aquest punt de metallenguatge, si vols, no? Té aquest sentit, també, bonic.
I Zo de Cristall també és una altra traducció del títol de l'obra. Per què s'ha escollit Figureta? De fet, jo ho coneixia més per Zo de Cristall, en canvi s'ha escollit Figuretes de Vidre. Sabeu una mica per què s'ha triat més per aquesta traducció o no? No sé
no.
si el fet de això, hi ha la simbologia aquesta del que és el personatge de la filla de... no me'n recordo el nom del...
La Laura,
això, de la Laura, que té el joc amb les figuretes de vidre, però també no sé si el símbol... voler simbolitzar la fragilitat que té el vidre, no?
Sí.
Això? No sé si amb això també potser...
I els reflexos. Per això parlo del record com de la llum, no? Perquè parla molt de la llum. I com els records poden ser aquestes aquesta mena de taques de llum que juntes fan una imatge. Llavors hi ha un moment molt bonic estèticament a l'obra que s'enfoquen, no ho explicaré. La qüestió és que d'alguna manera també té un sentit el fet de la fragilitat tant de la vida com dels records, no? Com de que també cadascú recorda coses de la seva manera, no? És una altra cosa. Però també figuretes de vidre, potser serien figuretes i no zo, però zo, de fet, hi ha moltes figuretes diferents, no sé si vol dir... No sé, jo crec que són qüestions de traducció que la mateixa...
Sí, jo també. I crec que és de traducció.
Llavors, a nivell de Ramon Ribalta, ha sigut el director, com ha sigut la posada en escena? Ha sigut una cosa molt realista o s'ha volgut buscar alguns elements al·legòrics?
Com
posada en escena?
És una posada en escena completament realista, perquè a ell a més li feia molta il·lusió fer-ho tal qual, perquè han fet moltes versions, de fet aquesta està superversionada i superfeta, i ell sempre deia, ostres, que jo vaig a veure-les i i falta aquesta mena com de caliu de família, no? I aquesta cosa de, doncs, els plats, això, allò, el dormir, el llevar-se, tot aquest tipus de coses, i llavors tota la posada en escena és completament realista.
Què diu ella? Diu que vols, com una... Com diu allò?
Com diu?
Que sigui com una pel·lícula, no?
Ah, sí, sí, sí. Jo, bueno, la veritat és que queda molt
xulo. El Ramon diu això, que sí. La idea que sigui com una pel·lícula.
De fet, el muntatge està guai perquè ha volgut fer com si tu veiessis com una pel·lícula americana, no? La posada en escena, bueno, ja saps que el Ramon, amb tot això de l'il·luminació i del decorat,
és
molt
acurat. De fet, les
fotografies
que hi ha a la pàgina web ja es veu algunes llums que venen d'un costat de l'altre.
Tenim llum de sol, llum de lluna, tenim totes les llums possibles. Doncs a ell li feia molta il·lusió precisament crear aquest ambient completament realista. Mm-hmm. Sí, sí, és així.
I com us va dir el Ramon, de com us va plantejar de fer aquesta obra?
Jo no me'n recordo.
Bueno, jo amb ell realment ja fa un parell d'anys poder que ja m'ho va comentar, de dir, ah, mira, figuretes de vidre i tal, però bueno, s'ha de donar que totes les parts vagi bé i que tothom li sigui el moment i tal, no? I en aquell moment pues, no va anar bé, i ara pues, bueno, fa un cosa d'un any, un any i mig, ens va tornar a dir, va, escolteu-me, que em faria il·lusió doncs, fer això, que està molt bé, que l'hem de fer, perquè el sol, tu saps que ell té una programació sempre bastant... com em dirien, clàssica, bueno, a aquest li agrada fer aquest tipus d'obra,
sí, obres més, sí, més clàssiques,
més clàssiques,
sí.
No?
Que he explicat que clàssic. Era una obra
clàssica americana, total.
Clàssica, però pròpia del Teatre,
sí,
del Sol,
exacte.
Del tipus,
sí,
d'obra que...
Llavors ell, això li encanta i disfruta i li agrada molt, i bueno, és una mica el que el Teatre del Sol ofereix, doncs, a la gent que ve, no? Mm-hmm. I tal qual, va ser dit així, sí. En aquell moment tots vam dir, ah, doncs vinga, va, ara sí és el moment, i ja està, així ha estat.
Molt bé, i normalment als actors i les actrius els agraden aquest tipus de personatge com els que representen en aquesta obra, que són turmentats, empresonats per aquestes psicologies tan diguem-ne, traumatitzades, i que ho passen malament, que pateixen. Vosaltres, que ja n'heu representat uns quants, perquè d'aquest tipus de personatge, per què és que als actors els agrada fer aquest tipus de personatge?
No ho sé, però primer de tot dir que és un melodrama, és a dir, és una peça nostàlgica, però també té punts d'humor, eh?
Sí.
No és carregada...
No, no és un dramón, eh?
No és un dramón.
La gent
no
anirà a veure un dramón.
No,
per res.
No, s'equivocaria.
Sí.
Però hi ha tot, de tot una mica. I ara, això, la pregunta que fas,
sí,
no ho sé, perquè suposo que exageres, jo no sé, o... No? Fas allò que potser diàriament t'agradaria fer i no hi ha lloc, i aquí ho pots fer perfectament, no?
Bueno, jo crec que, és molt, que aquests personatges el que tenen que són molt rics, no? Perquè quan te'ls assats, de fet, com que ja fas de tot, et pots quasi treballar-te tots els registres, que normalment no passa, no? I fas una comèdia, doncs tal, fas això, fas allò, i aquests personatges donen de si molt per poder estar trist, estar content, estar violent, estar més tranquil, entens? I jo penso que ens agrada perquè a mi m'agrada perquè tenen molta energia, i a mi aquests personatges que tenen tanta energia m'agraden.
Sí, tenen molt recorregut, sí, i passen per molts llocs, molts,
sí,
paisatges diferents.
Sí, i això de passar a estar superenfadats, llavors aquella tranquil·litat, aquella amabilitat, tot allò
és molt bonic.
És molt bonic. Jo crec que inclús per l'espectador, sí, és molt bonic, però tot
no,
aquest...
Està clar que si els actors disfruten, els espectadors
home,
i també disfruten.
Home,
això és molt important.
Sí.
Doncs així, tot el públic que vulgui venir a veure com gaudeixen aquests actors, i a més, i per tant gaudir també tot el públic, no poden faltar a la sala petita del Teatre del Sol, que va començar ja les representacions el 3 de febrer.
Bueno, vam fer una prèvia.
Vam fer una prèvia.
I ara, aquest dissabte, és la, diguéssim, la... l'oficial, no?
Teniu, doncs, això que ja s'ha estrenat, i que es podrà veure fins al 28 d'abril, els dissabtes a 9:45 i els diumenges a 6:45 de la tarda.
Sí.
I recordar també el repartiment de l'obra, que és, doncs, això, la Montse i l'Enric, que fan l'Amanda i el Tom, i a més la Jèssica Martín i el Jordi Ramoneda, que interpreten la Laura i el Jim, de Jim Wingfield i Jim O'Connor i Laura Wingfield. I després també al nivell tècnic, doncs, tenim la Mireia Llatge al vestuari, que hi ha una feina important, hem comentat abans de començar la
entrevista. Sí, semblava que no, i el Timora, la veritat és que ha sigut Bastant, eh?
Sí, sí. I l'August Duc, ambientació escenogràfica, Albert Garriga, pintura, Òscar Camí, tècnic de so i llums, que també doncs, el treball aquest que comentàvem de llums.
L'Òscar ha treballat moltíssim, sí.
I també el Josep Garrido, producció, i Agustí González, ajudant de direcció. I Ramon Ribalta, director.
Ah, jo voldria proposar un joc.
Digues.
Voldria dir a les persones que hagin vist una pel·lícula que es diu Demà en de Can, no sé si és la darrera del Robert Redford, si l'han vista i venen a veure l'obra de teatre, m'agradaria saber què troben en comú i què no.
Molt bé, doncs així, repte llançat als nostres oients, l'Enric López, doncs ho mirem de recollir-ho, o si t'ho venen a comentar directament.
Exacte, si ho comenten bé, i si no, que us ho diguin a vosaltres.
Ens ho diuen nosaltres, ja t'ho farem arribar.
Sí, gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies, Montse, Enric,
gràcies
molta merda amb les representacions i això, a gaudir d'aquest Tennessee Williams.
Ah, això mateix. Gràcies, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Amunt al taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Sabadell. Recordant els clàssics.
I aquesta setmana toca radioteatre amb una obra d'un autor català, però basada en fets històrics de Gran Bretanya. Francesc Rocamora, bon vespre, què tal?
Hola, bon vespre. Hola.
Ens pots posar en context de l'escena que sentirem avui?
Escoltarem un fragment d'Elisabet i Maria, de Josep Maria Benet i Jornet, que és una adaptació lliure que va fer, ell la va fer el 1982, de l'obra de Maria Estuard de Frederick Schiller, que ell la va escriure el 1800. És una mica la història teatralitzada de la relació que va haver-hi entre les dues, diguem-ne, aspirants al tron d'Anglaterra a mitjans del segle XVI, que era la reina d'Escòcia, Maria Estuard, que era la candidata que presentaven els catòlics, o la candidata que anava a favor dels catòlics, i Elisabet Tudor, la filla bastarda d'Enric VIII, que era la candidata dels protestants. És un cúmul d'intrigues polítiques i religioses portada a terme pels partidaris i detractors de les dues reines. Maria va ser presonera d'Elisabet als castells de Sheffield i llavors a Fotheringay, on va ser decapitada per ordre d'Elisabet el dia 8 de febrer de 1587. L'escena que farem avui realment no va existir, perquè les dues reines aquestes, l'Elisabet i la Maria, no es van trobar mai, no es van veure mai. És una trobada fictícia de les dues i amb la que cadascuna defensa la seva actitud i les seves estratègies per aconseguir el tron. L'obra estarà interpretada per les veus de Anna, Laura Lozano, Maria, Dolors Boada, Pauletto, Josep Maria Romance, Talbot, Carles Tricuera, Elisabet, Esperança Vegas i Laista, Jaume Pont.
Molt bé, doncs, escoltem-ho.
Maria, on us heu ficat? Sou aquí? Maria? Maria? No em feu patir, sortiu! No hi ha ningú? No se us acudeix espantar-me!
Ai!
Senyora! Senyora, us he dit que no m'espantéssiu. Oh, per què sou així?
No vull canviar.
Corríeu massa. Ja no teniu 20 anys.
És com si tornés a estar lliure. No haver d'estar tancada en aquelles estances odioses. He pogut caminar damunt l'herba. He pogut respirar l'aire fresc amb tota la força dels meus pulmons.
La vostra presó s'ha eixamplat, però res més. Els guàrdies ens vigilen de lluny.
Vull creure que sóc lliure. No em prenguis les il·lusions. Vine, mira els núvols. Van cap al sud, cap a França. Qui pogués viatjar amb ells. Aneu! Recordeu-vos de saludar en nom meu la terra de la joventut.
Esteu boja.
M'han obert la porta de la presó i em deixen passejar, però els canvis no s'acabaran aquí. Saps qui s'amaga darrere de tot això? Lord Leicester.
Hi ha contradiccions que no puc entendre. Abans d'ahir, Lord Barclay ens anunciava que esteu condemnada. I avui, sense explicació, us deixen sortir al parc.
No sents? Un cor de caça. Hi ha una cacera a prop d'aquí.
Em sorprèn que us deixin sortir el dia que el parc s'omple de caçadors.
Si pogués pujar a cavall. Oh, quins records! Jo galopava cama a través i sentia la cara la mossegada de l'aire fred.
Senyora?
Sir Pauletto, sigueu benvingut. He de confessar que ara no pensava en vos.
Esteu contenta, senyora?
Vostè que vos haver pogut sortir a l'aire lliure?
No, però vaig ser a la cort i vaig donar la vostra carta.
A la meva cosina? I sóc aquí a conseqüència de la carta?
Encara n'hi ha més de conseqüències. Heu sentit el cor de caça? La reina es troba caçant en aquest parc.
Jesús!
Aquest pavelló és discret i heu fet bé d'entrar-hi. Elisabet vindrà a descansar dintre d'uns moments. L'atzar, permeteu-me que en digui l'atzar, us reunirà totes dues tal com volíeu. No responeu?
Per què no ho he sabut abans? Ara no. Ara no. Anna, acompanya'm al castell.
Massa tard. Heu d'esperar.
No estic preparada.
Senyora?
Talbot, vos aquí? Quantes nobles visites avui?
Celebro veure-us, senyora.
Digueu a la vostra reina que m'estalviï l'entrevista. A vos us farà cas.
Tingueu valor. És el moment que esperàveu.
Però per Déu, necessito preparar-me. Necessitaré temps per oblidar un menyspreu que em desperta aquesta dona.
Doncs us l'haureu d'empassar. Sobretot no discutiu els vostres drets a la corona. No és moment oportú.
Tant se val dels meus drets. Avui, si només es tractés d'això, he sofert massa per culpa seva.
La vostra carta l'ha commoguda. Ho vaig veure. No és la dona despietada que us agradaria imaginar. Tingueu una mica de confiança.
Ho procuraré.
He precedit a la reina, únicament per prevenir-vos i animar-vos.
Segur que l'acompanya aquest dimoni de Bargley.
Només ve amb ella Lord Leicester.
Lord Leicester?
Diria que és per ell que la reina ha consentit veure-us.
Ah, ja m'ho pensava.
La reina!
Quedem-nos aquí uns moments, Leicester. Com se'n diu d'aquest lloc?
Ens trobem als parcs del castell de Fotheringay.
Sir Talbot, ordeneu que la meva comitiva torni a Londres. Jo hi aniré més tard i sense fer-me veure. No vull que la gent torni a barrar-me el pas cridant el meu nom i demanant la meva benedicció. Descansaré aquí.
Majestat?
El poble m'estima massa. El seu fervor quasi semblaria un sacrilegi. Qui és aquesta dona?
Senyora, ja us he dit que ens trobem al Fotheringay.
Fotheringay? Qui ha tingut l'atreviment de portar-me fins aquí?
El cel deu haver guiat les vostres passes, suposo.
Per què no s'inclina davant la reina?
Ho faré. No patiu. Maria Stuart s'agenolla davant Elisabet, la senyora d'Anglaterra.
Déu ha volgut que el vostre lloc acabi sent aquest. Li dono gràcies, que no m'he de veure així, vençuda davant la meva rival.
Cert. Jo sóc una dona vençuda i a vos, la victòria, us ha coronat el cap.
Alceu-vos, us ho prego. Alceu-vos per la mort de Déu. La mateixa sang dels Tudor corre per les vostres venes i per les meves. No oblido. Deixeu-me seure. Vos no deuríeu recordar que som cosines quan preparàveu atemptats contra la meva vida. Bé, em volíeu veure i aquí em teniu. M'avergonyeixo d'haver fingit. Vau demanar una entrevista i després de dubtar he decidit venir. Podeu parlar i podeu seure si voleu.
Us miro i no sé com començar.
Potser a mi em passaria el mateix, si això us tranquil·litza.
És que no puc parlar en favor meu si no és acusant-vos a vos. I això no desitjo fer-ho. Sóc reina i em teniu presonera. No en parlem. La culpa deu ser del destí. M'agradaria saber quin geni malèfic va encendre l'odi entre nosaltres. Hi ha hagut desaprensius i ambiciosos que han alimentat aquest odi, ho sé, però l'odi existia abans d'ells. Ara és diferent. Sou aquí i us podria tocar. No sé reconèixer en vos l'enemiga contra la qual he lluitat tant de temps.
Molt de temps.
Però em trobo en el vostre poder. Desitjo, millor dit, exigeixo, millor dit, perdoneu, demano que sigueu vos la qui em jutgeu. Reconec la meva derrota i estic disposada a renunciar al que sigui. Firmaré allò que més convingui a la vostra tranquil·litat. Jutgeu-me vos, i si teniu ànima, deixeu-me anar, permeteu-me que me'n vagi a França. Sigueu vos la qui ho decideixi. Vos. Ningú més.
Per què jo i no els meus tribunals? Per què sou reina? Alguna altra raó teniu? Hi ha hagut tanta sang entre nosaltres? I ara les meves paraules haurien de ser: aneu en pau, Maria.
Hi ha hagut sang pels dos cantons, no ho oblideu.
No oblido res. Sóc aquí, veritat? Sabeu què vol dir això? Podreu anar-vos-en. No lamento que ens haguem trobat. Volíeu que ens veiéssim, perquè l'última batalla, la decisiva, havia de ser aquesta trobada entre nosaltres. Aquesta, si més no, teniu esperances de guanyar-la. Jo també volia contemplar-vos de prop. Ara sé qui sou, i no heu guanyat.
No us entenc.
Us agrada el ball? Diuen que cap dona no us ha superat en l'art de trenar els passos de la dansa. Jo en sé poc d'això. I la música? Tots els aprofitats que fan grinyolar les cordes de qualsevol instrument acudien a la vostra cort i se'n tornaven amb l'estómac satisfet i bones monedes de plata a la bossa. També us han dedicat versos excel·lents. Passàveu el temps en aquestes ocupacions i preteníeu ser reina. Quina reina! Vau abandonar els negocis del govern en mans de cadascun dels homes que rebíeu a la vostra cambra.
Senyora!
Mai no heu sabut dominar el timó de la nau que preteníeu guiar. A costa dels capricis i els defalliments de la vostra exquisida feminitat, creixien el desordre, les lluites, la sang, els morts, la fam. Mentrestant, vos ballàveu. No entenc per què heu arribat a ser mai per mi motiu de preocupació. És possible que em casi amb el príncep de França, ho sabíeu? Aneu a ballar en nom de Déu, allí on us van ensenyar a fer-ho. I deixeu que aquí una altra dona doni al món exemple de força i de prudència.
Heu acabat?
Possiblement.
Gràcies. Teniu raó. Sé que teniu raó. He comès errors, sí. No, no són errors. Aquesta seria una paraula benevolent. He comès faltes. Ai, no ho sé. La joventut, l'ànsia de poder, les ganes de viure, de conèixer-ho tot, de sentir-ho tot, em van apartar del camí adequat. És per això que em sorprèn la vostra mirada. Heu arribat i els vostres ulls em resseguien amb ansietat. Sabeu què he llegit en ells? L'enveja.
Com us atreviu?
Aneu amb compte, milady. Maria?
Mai no m'he amagat a l'ombra. Els meus delictes els sap tothom. I vos m'envegeu per aquests delictes. Sigueu reina si això us acontenta. Mereixeu la corona. Però el vostre cor em recordarà sempre més i m'envejarà sempre més. Si algú s'atrevís a arrencar-vos la capa espessa de maquillatge que us amaga, descobriria una dona plena de febre que ha hagut de contentar amb amants secrets en els quals mai no ha gosat abandonar-se. Que cara que us costa aquesta corona, senyora. Heu estat una gran governant, però us ha calgut sacrificar tot allò que fingiu odiar de la meva vida i que en realitat us enlluerna i us atreu. Tot allò que sí, que m'envegeu i que les nits us provoca amargs insomnis. Tot allò que no heu volgut tenir i que ja no podreu tenir mai més.
Lady Maria, us esteu perdent.
Deixeu-la, Laista. Deixeu-la que parli.
Què voleu més que us digui? Què vols que et digui més? Pobra Elisabet, que has perdut i que jo he guanyat. Reconec les meves culpes, però no em penedeixo de la manera com he viscut. Mai no t'has pogut abandonar la incertesa d'una passió, Elisabet. Mai.
Gràcies. També jo te les dono. Pots estar contenta. Has sabut viure i, en canvi, jo no m'ho he permès. Saps? Estava massa ocupada procurant que almenys pogués viure una mica la gent del meu poble. Dius que t'envejo? I tu? Per què has lluitat, doncs, tant de temps? No m'has envejat mai, Maria? Laista, acompanyeu-me. Aquí ja no hi tenim res a fer.
Elisabet.
Què vols, cosina?
Només dir-te adéu.
Déu us guardi, Maria, reina d'Escòcia.
Déu us guardi, Elisabet, reina d'Anglaterra.
Què heu fet? Se'n va furiosa. Tot ho heu perdut.
No és fúria el que ara té. Només la mort a l'ànima.
L'heu ofesa. No us perdonarà.
Ens hem ofès mútuament. Però li he dit que ell havia perdut i jo havia guanyat. I és mentida. No ha guanyat cap de les dues. Quina sensació més amarga, enestimada. L'Èster al davant. L'he humiliat davant seu. Això m'encanta. Tanmateix, Anna, aquí dintre meu, quina sensació més amarga.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa i, com sempre, ens visita l'Elvira Franc, que ve a explicar-nos el que ha anat a veure aquesta setmana de teatre a Barcelona. Bon vespre, Elvira, què tal? Com estàs?
Hola, bon vespre, teatreros.
Què ens portes avui?
Avui us parlaré d'una obra que vaig anar a veure i de dues reposicions, que les vaig veure l'any passat, no en vaig poder parlar i també val la pena fer un comentari. Petit comentari.
Molt bé,
sí. Comencem pel que vaig anar a veure aquesta setmana. És Los 39 escalones, basat en el film d'Alfred Hitchcock, treta de la novel·la d'aventures de John Buchan. Ja pràcticament quan estan acabant les representacions programades i per les bones crítiques que he llegit, aquest cap de setmana vaig anar a veure aquesta oferta teatral que ens ofereix la mateixa companyia que va crear Sugar, el musical Con Falda y a lo Loco. És una divertida adaptació teatral que s'ha representat amb més d'èxit arreu del món. Ens parla d'un home relativament jove i ben plantat que es veu involucrat en un assumpte d'espionatge. Una novel·la d'aventures on el protagonista ha de demostrar la seva innocència i és perseguit tant per la policia com per la banda d'espies i que aconsegueix escapar de tot. Aquesta versió trenca amb tots els esquemes de suspens que ens suggereix el cúnic el conegut títol cineasta, de quan la va fer el Hitchcock, vale? I ens presento una obra desenfadada amb un ritme trepidant que interpreten, i amb molt talent, només 4 actors i que representen 100 personatges.
100 personatges?
100 personatges, 4 actors.
Amb 4 actors.
Però espera't, un actor només fa un paper, el del protagonista. L'actriu, hi ha una actriu, i són 3 xicots i una noia, l'actriu representa 2 personatges. I els altres 2 actors es reparteixen 97 personatges, restants, els que queden, amb uns genials canvis de veu, de gesticulació, de vestuari, de perruques, i que d'algunes vegades, quan surten, estan irreconeixibles. El sabadellenc i conegut Xavi Duch, amb Rubén Justi, que són els que feien la parella de Con Falda y a lo Loco,
de Sugar,
tornen a actuar genialment representant aquesta varietat de personatges.
Són ells dos els que fan tot aquest, els 97 personatges.
Exacte. O sigui que en un moment es canvien les perruques davant del públic, canvien la veu, canvien, bueno, hasta inclús el Xavi porta una dentadura postissa que li cau entremig del públic, bueno, per riure molt, de veritat. Junt amb ells hi ha l'actor que fa el paper protagonista, el Xavier Arroyo, que també ho fa molt bé, admirablement, un elegant protagonista. I la Marta Tomasa i la Laura Olivella, que s'alternen els dies de representació, però que fan 2 papers en l'obra, cada dia que els hi toca. Tots 4 s'hi deixen la pell. Aconsegueixen un conjunt teatral admirable, ben coordinats i molt ben dirigits per Pau Dó, que ha mil·limetrat cada acció i cada situació. Una escenografia que tant serveix per un apartament com per un teatre, com un tren o un camp d'ovelles ple d'ovelles, corredisses dalt d'un pont i portes, moltes portes que s'obren i es tanquen i es mouen soles. Tot un enginy escènic que aconsegueix que l'espectador no respiri ni un moment, al mateix temps que de no parar de riure. Una comèdia per riure molt, però al mateix temps admirar l'extrema qualitat tant dels actors com els efectes de so i de la posada en escena.
Molt bé, 39 escalones.
39 escalones, s'està acabant, Ja he dit que feia temps que l'estaven fent, no havia tingut temps, però dic, no te la pots perdre abans que s'acabi. Poder falta una setmaneta, només, però si teniu oportunitat és per riure una estona i molta qualitat, moltíssima. I veure el sabadellenc, el nostre sabadellenc, Xavi Duch. Ja,
molt
és això.
Bé, i tant.
Què
més?
Per les reposicions?
Som-hi.
Som-hi. El Teatre Romea, Federico García. Un espectacle sobre Lorca amb la dramaturgia d'Evelyn Arevalo i Pep Tosà dirigit, i ell mateix interpreta la poesia. És un teatre documental on intervenen, per mitjà de gravacions, historiadors i experts, i també investigadors sobre la vida i la mort de l'insigne poeta, i també de la seva neboda, que explica episodis de la seva vida amb el seu tiet. A l'escenari, darrere d'una pantalla transparent, un guitarrista meravellós, Ricardo Moreno, i una cantant una mica flamenca, Mariola Mervirides, que tant interpreta canto hondo com música americana o cubana, i amb la seva veu adequada i excel·lent. Excel·lent a cada estil que canta. Quan et canta música americana, sents aquell sentit americà també, Val la pena. La percussió de David Domínguez, que acompanya cada ritme de manera notable, i el genial bailaor José Maldonado, que, situat al centre de l'escenari, ens representa l'esperit, el cor i els sentiments del poeta amb la veu de fons de Pep Tosà, que recita magistralment poemes del granadí, com també cartes i textos que fan més propera i humana la vida del poeta. De veritat, és un format molt diferent de teatre, teatre, música, poesia, que emociona i arriba molt endins per la seva impecable sensibilitat. Un viatge alegòric a la vida de Federico García Lorca, que ens transporta amb tren d'un dels episodis a l'altre, en finalitzar en el camí on va acabar la seva vida brutalment assassinat. Estarà en cartell fins al 3 de març.
I dius que van en tren? Què vols dir?
L'afirmació... es veu quan marxa de Madrid i va sortint trossos amb les filmacions en tren, que ell va cap a Granada. Val. I arriba al final, quan arriba a Granada, que és quan el deté.
És detingut i
fusillat. Sí. Molt bé. Les entrevistes i així, la majoria estan fetes dintre el tren.
Ja. Per tant, representa com si fos l'última etapa de la seva vida. O...
Sí. Tot i que...
Repassant els textos de la seva trajectòria, però simbolitzant aquest últim moment.
Exactament. Molt ben lligat, molt ben interpretat i molt sentida, de veritat.
Molt bé, molt interessant.
Aneu una altra per riure.
Som-hi?
Sí. Les dones sàvies. Una adaptació lliure de l'obra de Molière a la Sala Maldà de Barcelona. Ja l'han representada, l'any passat la va representar, van venir aquí a Sabadell també a representar-la, i ara la tornen a fer. Ricard Ferrer i Enric Cambrany són els actors que també, i també els creadors d'aquesta trepidant versió de l'obra del dramaturg francès. Una adaptació molt a la catalana, ja que han traslladat els nostres temps i el nostre país tot el que el seu autor volia ridiculitzar i criticar, com ara temes lingüístics i arcaics, la hipocresia, la pedanteria, i una vegada més ens fa pensar que la societat és igual ara que 300 anys enrere, a l'època de Molière. Els 13 personatges de l'obra original els han resumit en 8, la majoria femenins, que els actors els interpreten amb uns canvis rapidíssims, 2 actors només, i fan aquests 8 personatges, i amb només un petit detall de vestuari. Es transformen i adapten diferents tons de veu, postures corporals, gestos, tics i dicció. Algunes vegades, inclús, el mateix actor, d'una banda dreta és un personatge i de l'altra banda, a l'esquerra, n'és un altre. Un ritme frenètic que no deixa respirar ni els actors ni el públic. En alguns moments interactuen també amb els espectadors i mostren una gran varietat de recursos i agilitat de creació i resposta admirable. Un treball extraordinari dels 2 actors, de veritat. Que, si no l'heu vista, penso que val la pena per passar una bona estona i veure una bona interpretació. No en va, els van otorgar a tots 2 el Premi d'Interpretació dels Premis BBVA del Teatre del 2017 d'Interpretació. Es representarà al Maldà de Barcelona fins al 7 de març.
Doncs molt bé, aquesta era aquí van venir aquí a
Sabadell,
el Fred Festival fa 2 anys, si no m'equivoco, aquest estiu no, l'anterior.
Sí, la van reposant, però és que val la pena.
O sigui que avui ens has portat 3 obres i 100, quasi 120 personatges, no?
Quasi, perquè
entre 8 de les dones sàvies, 100 i pico
dels 39 escalones,
més el Federico García Lorca, ens devem anar uns 120 personatges, no?
Potser sí.
Molt bé, Elvira, doncs moltíssimes gràcies, com sempre, per venir-nos a explicar els teus comentaris, i ens trobem la setmana vinent.
Adéu-siau.
I arriba el moment de baixar el taló del programa 106. Esperem que hàgiu gaudit i ens veiem la setmana vinent amb més estrenes, més actors, més actrius, més directors, més radioteatre, més musicals, més comentaris teatrals i, en definitiva, més passió pel teatre sabadellenc a l'Amunt al Taló. A reveure, Teatrés!
Amunt al Taló!